Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, avui esperem una jornada ben tranquil·la, amb sol i ja amb flaire de primavera.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts 17 de febrer, això és el Supermatí, moment per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui, en aquest dimarts, també tindrem doncs, una entrevista amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà per conèixer quina és l'actualitat que hi ha al municipi, a la capital de la nostra comarca, però a més també, com que és dimarts, parlarem de recomanacions literàries, com sempre, al tram final amb la Teresa Calabús. Tot plegat en un matí en què ara mateix, per exemple, doncs, Palafrugell, els termòmetres marquen 11 graus, en el cas de Palafrugell, Mos també en són 11, 10 a Begur o pràcticament també 11 graus a Calonge. Tot plegat, doncs, també en aquest matí, que tenim diversos titulars en el dia d'avui. Joan Coll, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè comencem, doncs, amb tu, perquè ens has d'explicar que l'Audiència de Girona absol acusat d'abús sexual a una menor a la Bisbal d'Empordà.
El tribunal considera que no hi ha proves suficients per desvirtuar la presumpció d'innocència. La fiscalia demanava 10 anys de presó i la sentència també ordena investigar un possible trencament d'una ordre d'allunyament.
Aquesta serà una de les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts, però també tenim altres temes. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè hem de començar doncs, també explicant-vos que la jornada de vaga d'aquest dilluns en els metges va generar poques afectacions a l'Hospital de Palamós i també als CAPs de la nostra comarca.
El Sindicat de Metges de Catalunya de l'Hospital de Palamós ha xifrat el seguiment inferior al 20%, tot i que des del mateix hospital apunten que durant el torn de matí hi ha hagut poques afectacions.
Gràcies, doncs, Maria. I també ens has d'explicar que ja Protecció Civil doncs, ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial per Risc de Vent a Catalunya.
El temporal ha deixat prop de 8.000 trucades al telèfon d'emergència 112 i milers d'incidències. A les comarques gironines, el vent ha estat intens a la zona del Pirineu i a l'Empordà.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha obert el període per presentar les propostes als pressupostos participatius que s'allargarà fins al dia 31 de març. El procés compta amb una dotació de 360.000 euros per executar projectes l'any 2027. Les iniciatives es validaran tècnicament a l'estiu i la ciutadania les podrà votar entre els mesos de setembre i octubre. Les 8 i 2 minuts. Agricultura abona prop de 800.000 euros a 156 viticultors per reestructurar la vinya, Joan.
Les campanyes dels darrers dos anys superen els 7 milions d'euros. El suport forma part del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna i vol adaptar el sector al canvi climàtic.
D'altra banda, també us explicarem que Ecologistes en Acció de Catalunya demanen a la Generalitat que voti a favor de declarar l'anguila europea espècie en perill d'extinció. Maria.
La proposta es debatrà aquest dimarts al Comitè de Flora i Fauna. La iniciativa parteix del Ministeri per a la Transició Ecològica i l'objectiu és incloure l'espècie al llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial.
En cultura, també us explicarem que presenten els actes del centenari del naixement de Modest Cuixart a Barcelona. Serà avui al Museu Picasso. El programa s'estendrà fins l'any vinent i inclourà exposicions, activitats culturals i accions de difusió per reivindicar la seva figura i projectar el seu llegat en diferents espais. La presentació no inclourà els actes que es faran més endavant a Palafrugell i que també es presentaran. D'altra banda, també tenim més temes perquè un nou estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili indica que l'oli d'oliva verge protegeix la salut cognitiva a través de la microbiòtica intestinal.
La recerca realitzada per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i el Centre de Recerca Biomèdica en la xarxa d'obesitat i nutrició revela que aquest oli millora la diversitat bacteriana i ajuda a preservar la funció del cervell en persones grans.
I Verges acull avui una nova edició de la tradicional Sopa de Verges.
En una entrevista al Supermatí, el president de l'Associació de la Sopa de Verges, Josep Maria Font, ha detallat els preparatius d'una de les cites més emblemàtiques del calendari del municipi.
I també parlarem de música, perquè Joan Dausà actuarà el dia 8 d'agost als Sons del Món de Roses.
El cantautor català presentarà el seu nou disc i les entrades ja es poden comprar al web del festival. El concert es farà a la Ciutadella de Roses.
Aquestes són les notícies pel que fa a la nostra comarca i també doncs, a fora de, no, del Baix Empordà, també doncs, parlem de l'Alt, però a part doncs, de l'Empordà, més enllà doncs, d'aquí, també passen altres coses que us ho explicarem tot seguit. A les 8 i 5 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
5 persones han mort en un incendi en un bloc de pisos a Manlleu. El foc es va declarar ahir al vespre en un traster situat al terrat d'un edifici del carrer Montseny. Per causes que encara s'investiguen, les víctimes no van poder sortir de l'espai afectat. Els bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre l'avís 5 minuts abans de 3:15 de la nit i van desplaçar 13 dotacions. Les flames es van extingir en menys de mitja hora i 4 persones més van resultar ferides lleus. 3 van rebre l'alta lloc dels fets i una va rebutjar el trasllat hospitalari. El sistema d'emergències mèdiques va activar 11 ambulàncies i 2 equips de suport psicològic. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci avui al vespre. En clau política, també us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reincorporat a l'activitat pública després d'un mes de baixa mèdica. En una declaració institucional ahir al Palau de la Generalitat, va demanar no caure en el fatalisme i ha assegurat que venen mesos decisius per al futur del país. També Illa ha anunciat que reprendrà l'agenda de manera progressiva i ha defensat un rumb d'exigència en els serveis públics. En aquest cas, també ha signat un protocol amb la Conferència Episcopal Terraconense per estudiar la conversió de béns de l'Església en habitatge social. I el seu retorn ha generat reaccions immediates. Esquerra li demana que pressioni el govern espanyol perquè compleixi els compromisos pendents. Junts reclama que comparegui al Parlament i també hi ha hagut crítiques dels comuns, la CUP i el PP. I també doncs, us hem d'explicar que el Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra han tancat un nou acord laboral. El pacte preveu un increment de 4.000 euros anuals per als agents de l'escala bàsica i una reducció de 100 hores a la jornada anual. També amplia vacances i millora els complements de nocturnitat i caps de setmana. Els sindicats majoritaris del cos el qualifiquen d'històric, mentre que el sindicat majoritari de la Policia Nacional critica que amplia la bretxa salarial. I en l'àmbit cultural, gairebé la meitat dels llibres que es publiquen a l'Estat no venen cap exemplar. És el que afirma un estudi de la Confederació Espanyola de Gremis i Associació de Llibreters que diu que prop del 50% dels títols no es venen i només un 4,5% superen els 100 exemplars. L'estudi s'ha elaborat a partir d'una enquesta a 500 llibreries i tot i això, els índexs de lectura continuen a l'alça, especialment a Catalunya. I acabem amb informació internacional perquè ha mort als 95 anys l'actor nord-americà Robert Duvall, un dels grans noms del cinema de les últimes dècades. Va destacar en films com El Padrí i Apocalypse Now i va guanyar un Oscar l'any 1984 per la seva interpretació a Tender Mercies. En aquest cas, la família ha informat que no farà cap funeral formal. Aquestes són les notícies que us expliquem en aquest dimarts 17 de febrer, però ara és moment de tornar cap a la nostra comarca perquè hem de fer un cop d'ull al temps. I com sempre, la informació meteorològica ens la porta l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Què és el que tindrem en el dia d'avui?
Avui dimarts esperem un temps tranquil. De matinada ha bufat tramuntana, més distingida al nord de la comarca, per sobre el Cap de Begur, destaquen els 60-70 km per hora a dalt del Rocamaura, l'Estartit, però la resta de la comarca ha seguit bufant una mica de tramuntana. Això ha fet que la temperatura no pugui baixar tant, per tant partim de valors un pèl més elevats, i això farà que en general tinguem un dia primaveral. Avui continuarem amb aquests intervals de núvols, amb domini del sol, un dia molt assolellat, però a partir de la tarda podrien créixer algunes nuvolades a l'interior sense més conseqüència que deixarien el cel mig ennuvolat. Però en general, amb un dia primaveral, l'atmosfera, el cel, ja ens indica que la primavera ja és a prop i, per tant, esperem un dia amb una temperatura agradable al centre del dia amb valors altre cop a voltant per sobre dels 15 graus, màniga curta o fins i tot jersei fora a partir d'aquest migdia. Demà dimecres s'acosta un front poc esquifit i el més destacable serà el vent de Garbí, amb temperatura també agradable.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. Demà doncs, ens ampliaràs aquesta previsió meteorològica. Després, al tram final del programa, doncs, ens en retrobarem perquè ens facis també una actualització pel que fa al dia d'avui, amb unes temperatures doncs, que ens dius que són més agradables. Tot això és el que us expliquem avui al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs sí, això és el que també farem doncs, avui, però abans haurem de fer una pausa publicitària. Després, quan tornem, tindrem, com és habitual, el comentari d'opinió, que avui ens el porta Miquel 40, i després també parlarem amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, perquè recordem que la capital de la comarca està impulsant diversos projectes que volen transformar el municipi. Parlarem amb Òscar Aparicio sobre les obres de reforma al pavelló d'esports o també el contracte d'assessorament per definir un nou model de gestió de residus. Tot això i altres temes d'actualitat, que és el que tindrem aquí al Supermatí. Però abans posarem una mica de música.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Supermatí. Supermatí.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Erwin on Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 del matí fins la 1 de la tarda. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Dissabte 21 de febrer comencem a celebrar els 25 anys de Ràdio Capital amb una gran xocolatada popular. Amb les actuacions en directe de Laura West, Chloe Riambau, Àlex Pérez, Miquel Abres, Albert Fort, Ernest Prana i Joan Robau. A més, sortejarem un munt de regals. Entrades i estades al Magma, àpats als restaurants de l'Empordà, escapades amb quad, lots de bon preu esclat, airfryers, cafeteres Nespresso, vals de compra, jocs de taula, sessions de pitch empat i tractaments d'estètica. I és clar, xocolata desfeta per tothom amb l'equip del Casamar de Llafranc capitanejat per en Quim Caselles. La invitació és gratuïta, només t'hi has d'inscriure al web radiocapital.cat. Vine a celebrar el primer dels actes del nostre 25è aniversari. Ràdio Capital, 25 anys fent Empordà. Celebrem-ho junts. Ràdio Capital.
Ara és el moment del comentari d'opinió. Avui ens el porta Miquel 40.
Aquest dissabte, a la Mirona de Salt, la Black Music Big Band celebrava 10 anys d'existència. Ho va fer amb un concert que, més enllà de la música, tenia alguna cosa d'aquelles celebracions que serveixen per mirar enrere sense nostàlgia i, sobretot, per mirar endavant amb una certa confiança. Confiança en els joves, que avui en dia no és poca cosa. Confesso que sempre he tingut la sensació que aquest projecte, tot i estar plenament arrelat a les comarques de Girona, no és prou conegut o valorat a territoris com l'Empordà. I és estrany, perquè respon a una d'aquelles idees senzilles i a la vegada difícils, que és posar la cultura al servei de les persones. Sense grandiloqüències, sense soroll innecessari, amb feina, constància i amb ànima, que és el que acostuma a faltar moltes vegades. La Black Music Big Band va néixer fa 10 anys amb la voluntat clara, que era oferir als joves un espai on créixer a través de la música. Però créixer de debò, no només aprendre quatre acords o pujar a un escenari una vegada a l'any, sinó entendre la música com un ofici i com una manera d'estar al món. Aquesta és probablement la seva virtut principal, la paciència. En un temps que corre massa, ells s'han dedicat a fer allò que sempre els ha donat fruit, que és treballar a poc. Hi ha també la branca júnior, que té una cosa entranyable i seriosa alhora. Entranyable perquè hi veus nens i nenes que comencen. Seriosa perquè s'intueix que allò no és cap joc. És el primer pas d'un camí que potser no els farà famosos, però que segur que els farà millors. I això, en el fons, és el que hauria de fer qualsevol projecte educatiu amb una mica de dignitat. Sovint es parla de cohesió social com si fos una paraula administrativa, però la cohesió, quan és real, té forma de sala d'assaig. Té forma de joves que s'escolten, que s'esperen, que aprenen a no voler destacar sempre, o que aprenen a treballar plegats en conjunt perquè tot soni bé. La música, quan es fa així, deixa de ser un gènere i es converteix en una experiència compartida, i potser és aquesta la part més important de tot plegat. A més, també m'interessa una altra cosa, que és el respecte pel talent jove. Vivim envoltats de presses, d'èxits immediats i d'una certa frivolitat que ho iguala tot. Aquí, en canvi, hi ha exigència, hi ha ofici, hi ha la idea, antiga però imprescindible, que la creativitat necessita temps i disciplina, que l'art és una barreja d'emoció i artesania, d'ànima i de feina callada. El concert de dissabte celebrava 10 anys, sí, però sobretot demostrava que el projecte continua viu i que mentre hi hagi iniciatives així, encara es pot ser moderadament optimista. Potser el que tocaria ara és una cosa ben simple: conèixer-ho més, explicar-ho millor, sentir-ho una mica més, també nosaltres des de l'Empordà, i sobretot, ja que presumim de ser un país de festivals, de posar-ho en més escenaris. Perquè quan un projecte ajuda a créixer persones, deixa de ser només un projecte cultural. Es converteix, sense fer fressa, en una petita forma de bé comú. I això, si m'ho permeteu, no passa cada dia.
La Bisbal està impulsant diversos projectes que transformaran el municipi. Són, per exemple, les obres de reforma al pavelló d'esports o el contracte d'assessorament per definir un nou model de gestió de residus. Doncs bé, per parlar d'aquests temes i altres, avui ens visita l'alcalde Òscar Aparicio. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, al Supermatí, perquè volem, doncs, fer una mica d'anàlisi de l'actualitat a la Bisbal. Si de cas, comencem parlant d'aquest contracte d'assessorament del nou model de gestió de residus. Com neix aquesta voluntat?
Bé, això és evident que si algú passeja per la Bisbal veurà dues característiques amb el tema de residus que són doncs, pròpies del municipi. Una és que s'està fent un porta-a-porta de rebuig, que no és habitual, habitualment el porta-a-porta és de fraccions, i es fa només en una part de la ciutat i ho feia l'Ajuntament amb recursos propis, i després la resta de fraccions de paper, cartró, orgànica, l'està fent el Consell Comarcal. El Consell Comarcal ens va dir que tornava a licitar, però fa 3 anys que està en aquesta situació, que ha de tornar a licitar aquest servei. Mentrestant, el servei doncs, no funciona, doncs, tenim moltes queixes veïnals que no passen quan haurien de passar, els contenidors, els containers doncs, estan doncs, en molt mal estat, i bé, veient doncs, que hi havia aquesta situació, que amb el Consell no continuaria, l'Ajuntament el que va decidir és que faríem nosaltres una licitació, i aquesta licitació que hem de començar a fer, o per fer-la, vam pensar que era bo doncs, tornar a repensar com es feia la recollida d'escombraries a la ciutat, amb això que dèiem, no? On han d'estar ubicades els contenidors, en quina distància han d'estar entre ells, si estan en aquests moments en la millor situació o no, quina capacitat han de tenir, quin sistema de recollida s'ha de fer. Hi havia un projecte l'any 2015 que era per fer un porta-a-porta de la ciutat, però això l'experiència, bé, el projecte evidentment, doncs, la ciutat ha canviat molt aquests 10 anys o 11 anys, i doncs, l'experiència d'altres municipis i del porta-a-porta que ja tenim nosaltres ens fa veure doncs, que s'ha de repensar una miqueta tot el sistema.
Per tant, això podria ser un canvi força gros pel que fa doncs, en un futur a la recollida d'escombraries del Bisbal?
Sí, de moment, pas a pas, ara tindrem aquest estudi, un parell de mesos com a molt, sobretot la primera part que se'ls ha demanat és aquesta que us deia, d'on han d'estar ubicats i quina capacitat han de tenir els contenidors de la ciutat, perquè el que ens interessa és licitar l'adquisició de nous contenidors, perquè, com us dic, no sé, hi ha alguna facció aquesta tan coneguda de colors, diguem-ho així, que el color es veu i és tot negre, no? Llavors, la deixadesa que provoca l'estat dels containers també fa doncs, que la ciutat sembli molt més deixada. Per tant, el primer que hem de fer és on te volem ubicar, quin sistema volem tenir de recollida, o podem tenir, a vegades, perquè no és tant la voluntat, sinó quin és el millor per la ciutat de la Bisbal, i en tot cas començar ja ràpid a canviar els contenidors, perquè jo sempre he dit, no?, que una ciutat ha d'estar endreçada i la manera de que sigui maca, que sigui agradable per tothom, comença amb els espais públics, no? I per tant, en tenir uns equipaments en condicions i una de les coses, dels elements viaris que més es veuen, no només són els senyals de trànsit també, sinó per exemple, doncs, els containers que tenim a tota la ciutat.
Doncs bé, estarem pendents d'això, a veure doncs, si en aquest parell de mesos ja teniu doncs, aquest estudi per poder prendre algunes de les decisions, però també una de les altres qüestions d'actualitat és que s'està renovant el pavelló d'esports. Per tant, quin impacte ha de tenir l'obra per als equips de la Bisbal?
Sí, aquesta legislatura el que vam fer com en entrada va ser com una diagnosi de tots els equipaments municipals que hi havia en curs, el que tenim ja, diguem, en marxa, per veure com estava la seva situació. Ens vam trobar que el pavelló firal, doncs, com és segur, doncs, estava en mal estat, havia perdut la capacitat ignífuga, per tant, ara en aquests moments estan fent les obres, el pavelló firal que bé que serveix no només per fires ni malment, sinó també per esports i donar sortida a tots aquells equips que no poden entrenar en el pavelló, estan a punt d'acabar les obres. El mateix ens van trobar en el pavelló d'esports, aquest ja era conegut, és una instal·lació de fa 40 anys, llavors aquí vam mirar el projecte que hi havia, Bombers no va donar suport a aquest projecte per les condicions tècniques que hi havia, hem estat un parell d'anys, doncs això, en refer els projectes, fins a tenir el vistiplau primer de Bombers, i ara el que ha trigat més aquest darrer any, el del Consell Català de l'Esport. Un cop l'hem tingut, doncs ara hem licitat les obres, unes obres que tenen un doble sentit. La primera és posar al dia tota la part de vestidors, ampliant 4 vestidors nous. En aquests moments el pavelló en té 4 i són insuficients, per tant s'arreglen i es posen 4 vestidors més. S'arregla tota la part d'oficines sota el porxo d'entrada, i amb això és la qüestió més estètica. I després hi ha la qüestió important, que és arreglar tot el sostre del pavelló, que, com dic, portava 40 anys i havia perdut la capacitat ignífuga, per tant es canvia i es torna a ignifugar totes el sostre del pavelló, totes les vigues, les encamallades de ferro que hi ha, són reforç en elles per posar-ho una miqueta al dia. A banda d'això, com que sabem que la ciutat necessita no només aquest pavelló i el pavelló firal, sinó que necessita un pavelló d'esports nou, hem fet un mapa d'instal·lacions esportives municipals que s'aprovarà en breu, la setmana passada vam presentar les entitats esportives i s'està ja treballant amb, suposo que en 3-4 mesos el tindrem, el projecte d'un nou pavelló que acabarà de completar aquesta zona esportiva, que és on hi ha el firal, el pavelló d'esports i el camp de futbol.
Per qui ens està escoltant que no sigui de la Bisbal, en aquest cas, doncs, per posar una mica de context, el pavelló d'esports, o sigui, les obres ja estan en marxa, no?
Les del firal sí, estan en marxa a punt d'acabar. Les del pavelló d'esports estan en licitació, en període de licitació. Finalitza el 25, l'últim dia, per presentar ofertes. Per tant, llavors, un cop hi hagi ofertes, que entenc que n'hi haurà, perquè hi ha moltes empreses que s'han interessat, doncs s'obrirà les pliques i s'adjudicarà amb la voluntat de començar les obres quan acabi, en aquest cas, l'activitat esportiva del Bisbal Bàsquet, l'equip sènior que està a segona FEB, perquè és una categoria doncs, això d'abast nacional, hem d'esperar que acabin. Un cop finalitzi la seva temporada, seria començar les obres a la part interior, per fer-les durant els 4 mesos d'estiu, així que poguessin començar la temporada regular al mes de setembre-octubre, amb aquesta part acabada, i després la resta de l'obra, perquè té uns 10 mesos de durada, es faria per la part que no afectaria tant, que seria tant el porxo d'entrada, oficines, com sobretot els 4 nous vestidors.
Sí que hi ha aquesta planificació, però per part doncs, dels diferents clubs, els hi podrà afectar la pròxima temporada?
Esperem que no. S'està treballant de manera molt pautada, és veritat que a les administracions a vegades no tot es pot controlar, perquè pot passar 50 coses diferents, que quedi desert, hi hagi alguna impugnació, que faci, no sé, qualsevol qüestió d'aquestes que a vegades són incontrolables. La planificació està perquè no afecti, en tot cas, com ens va passar amb el pavelló Firal, és evident que quan hi ha unes obres, doncs, afectació en té. Ja dic, vam estar parlant amb la Federació de Bàsquet, en aquest cas, per comentar-los, ens van dir que hi havia la possibilitat, si veien que les obres començaven, bueno, retrasant una mica, doncs començar la temporada a casa una mica més tard, per tant. Però bé, si tot funciona, no que aquí hi hagi gaire, per no dir nul·la, afectació a les entitats esportives.
Un dels altres temes que li volia preguntar és sobre els pressupostos, no?, que van aprovar el mes de gener. Quins són els punts més rellevants?
Bé, una miqueta són dos. La primera és continuïtat en el sentit quan vam entrar aquest nou equip de govern, ja vam veure, ja ho havíem dit, doncs que les despeses, sobretot a capítol, ho havien augmentat molt, per tant s'ha fet tota una gestió de despesa per rebaixar-la. D'aquesta manera això que ens permet tenir molta més capacitat inversora a la ciutat. En aquests moments, tot i que queda un any i mig de legislatura, ja hem invertit molt més que la legislatura o que qualsevol de les dues legislatures anteriors. Per tant, això vol dir que es fa molta més capacitat d'inversió. Aquesta era una primera. Això s'ha fet també sense incrementar els impostos, que això, veient el que passa en altres municipis, doncs és de destacar, no? Hem pogut fer aquesta major inversió sense, i que per tant es veu la via pública, sense pujar la pressió impositiva en els ciutadans de la Bisbal. I la segona, com dèiem, i és evident, doncs la via de l'estat dels espais públics de la ciutat no són els desitjables, per tant, amb aquest pressupost es fa no només amb inversió, que com dic, doncs, continua incrementant, sinó es fa també amb capítol 2, és a dir, amb accions que es pugui fer per part d'empreses, aquell microurbanisme que diguem, doncs s'incorporen partides noves que no hi eren fins ara, amb un valor de més de 200.000 euros, per intentar doncs, tenir la ciutat més endreçada, més neta. Amb això també l'any passat vam incrementar el número de personal de la brigada, però és veritat que és insuficient, per tant, doncs, i com que més ens costa trobar personal i cobrir totes les baixes, doncs hem optat per fer aquesta partida, que un cop el pressupost sigui aprovat definitivament la setmana vinent, doncs ja ens permetrà doncs, això, licitar amb empreses que ens ajudin a fer voreres, a fer doncs, neteja de jardineria, etcètera, dels espais públics.
Estem parlant amb l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. També li volia preguntar si va ser senzill arribar a un acord amb els altres partits per aprovar els comptes.
Sí, amb Tots per la Bisbal n'havíem parlat, perquè abans sortir del govern era evident, o és evident, doncs que durant 8 anys hem estat a l'oposició teníem les mateixes idees de quins eren els problemes que tenia la ciutat i com els havíem de resoldre. Per tant, va ser molt fàcil. I a més, jo crec que, i ara es veu en aquest període d'al·legacions que va acabar ahir, només han entrat al·legacions un dels partits, Esquerra Republicana, i el que és pressupost, és a dir, qüestions numèriques del pressupost, només han fet una petita al·legació en referència a la despesa que pot haver-hi amb enllumenat a la ciutat, però no hi ha hagut cap al·legació de fons. Els altres dos partits no han presentat al·legacions, com a mínim la CUP ja ens va anunciar que no les presentaria, com ho podem, avui ho hem mirat i no l'ha centrat. Per tant, això jo crec que ja demostra doncs, que és un molt bon pressupost per la ciutat de la Bisbal. Els números així ho demostren, no? Tenim capacitat inversora amb recursos propis a més de 250.000 euros, que això amb les dues legislatures anteriors tota la inversió anava a endeutament. En aquest cas, doncs, som capaços de generar suficients recursos per fer-ho amb recursos propis. Hem incrementat també amb gairebé un 30% totes les subvencions de les entitats culturals, esportives, socials i de lleure de la ciutat. Per tant, jo crec que bé, és una gestió que a vegades costa, evidentment, perquè és molt més fàcil dir tot que sí que no fer aquesta gestió, sobretot el capítol 1, repeteixo, però que té la seva finalitat en tenir més recursos i que al final aquests més recursos es vegin als carrers de la ciutat.
I ja abans d'acabar, també doncs, hem tingut un cap de setmana amb moltes rues al Baix Empordà, rues de Carnaval, però com es preparen a la Bisbal?
Bé, tenim com tots els municipis molta il·lusió en poder celebrar la rua del Carnaval a la ciutat. Tenim totes les preocupacions, aquesta afectació que vindrà per l'any vinent amb la mobilitat de les comparses, Per tant, aquest que és l'últim any que de veritat doncs, es poden fer aquesta mobilitat, esperem doncs, que sigui tot un èxit, com han estat els últims anys, que hi hagi molta gent als carrers, que s'ho passi tothom molt i molt bé, i treballar perquè doncs, això, aquesta tradició que tenim, i sobretot el Baix Empordà, d'aquest moviment de comparses, que no només són de la pròpia ciutat, sinó en el cas de la Bisbal, que venen de tota la resta de poblacions del Baix Empordà, doncs es continuï fent. Vam començar ja la setmana passada amb les primeres trobades de colles, amb la presentació del rei del Carnestoltes, i per tant jo crec que això doncs, ens porta a tenir un cap de setmana de llum, de color, de música, de diversió, que a vegades en aquests moments i amb tot el que s'està passant a nivell nacional doncs, sempre va molt bé doncs, això, tenir un cap de setmana d'oblidar-te de totes les cabòries i passar-s'ho bé.
Doncs bé, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, que tingueu doncs un molt bon carnaval i fins la propera.
Doncs moltíssimes gràcies.
Hem arribat ja a 8:45 del matí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
L'Audiència de Girona absol acusat d'abús sexual a una menor de la Bisbal. El tribunal considera que no hi ha proves suficients per desvirtuar la presumpció d'innocència. La fiscalia demanava 10 anys de presó i la sentència també ordena investigar un possible trencament d'una ordre d'allunyament. Joan.
La secció tercera del tribunal conclou que no existeix prova de càrrec suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència. La sentència assenyala que les versions de la denunciant i de l'acusat són contraposades i que ni les declaracions testificals ni les proves pericials aporten corroboració suficient. El tribunal remarca que no s'ha localitzat perfil genètic de l'acusat, que l'exploració mèdica no va detectar lesions i que dos testimonis van desmentir l'agressió. Les dues declarants van afirmar que eren a prop del banc on es trobava la menor i que no van observar cap atac sexual. La fiscalia acusava l'home d'un delicte d'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys i sol·licitava 10 anys de presó, anys de llibertat vigilada, un ordre d'allunyament i una indemnització econòmica. La defensa en demanava l'absolució. La sentència també apunta que no es van aportar declaracions de professionals mèdics o psicològics que haguessin tractat la víctima i el tribunal considera que existeix una manca de proves sobre possibles seqüeles. Un altre element destacat és una fotografia aportada per la defensa feta anys després dels fets, on apareixen la denunciant, l'acusat i la seva parella. El tribunal considera que aquesta imatge contradiu el relat d'intimidació exposat durant el judici. Tot i l'absolució, l'audiència ordena investigar l'acusat per un possible trencament de l'ordre d'allunyament, ja que en el moment de la fotografia aquesta mesura estava vigent. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Gràcies, Joan. I Maria, ens has d'explicar que la jornada de dilluns de la vaga de metges ha generat poques afectacions a l'Hospital de Palamós i als diversos CAPs del Baix Empordà. De fet, el Sindicat de Metges de Catalunya, l'Hospital de Palamós, ha xifrat un seguiment inferior al 20%, tot i que des del mateix hospital apunten que durant el torn del matí hi va haver poques afectacions.
La vaga de metges s'ha convocat per diverses raons, per exemple, l'aprovació del nou Estatut Marc, la sobrecàrrega assistencial, les jornades de guàrdies obligatòries, la denúncia dels salaris més baixos d'Europa, el reconeixement de la categoria professional i la responsabilitat, entre d'altres reivindicacions. Des del Sindicat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Palamós apunten que la situació de la sanitat pública és equiparable al caos de Rodalies i, al final, tal com expliquen, les víctimes acaben sent els treballadors i els usuaris. La vaga de metges es va allargar durant tot aquest dilluns i divendres 20 hi ha convocada una nova jornada de vaga.
I també hem de parlar que Protecció Civil ja ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial per Risc de Vent a Catalunya. De fet, un temporal que ha deixat a prop de 8.000 trucades al telèfon d'emergències i milers d'incidències. Això sí, a les comarques gironines el vent va ser més intens al Pirineu i també en algunes zones de l'Empordà, especialment a l'Alt Maria.
Protecció Civil ha desactivat aquest dilluns al vespre la fase d'alerta del Pla Especial pel Risc de Vent a Catalunya. El temporal ha deixat milers d'incidències en menys d'una setmana. El pla es manté en prealerta per la previsió de que hi hagi no barratges. El vent ha encadenat dos episodis des del dimecres passat. El primer va ser més intens a mitja setmana i el segon s'ha allargat allargat fins aquest dilluns. El telèfon d'emergències ha rebut prop de 8.000 trucades i d'aquestes s'han generat 7.000 incidències arreu del país. A les comarques gironines el vent ha afectat sobretot el Pirineu i el Prepirineu, tot i que també ha bufat amb força l'Empordà. A Portbou s'han superat els 110 km per hora i el vent ha estat persistent com un buf constant durant hores. Els bombers han fet més d'un centenar de serveis a la demarcació de Girona des del dissabte. La majoria d'avisos han estat per arbres i branques caigudes, però també s'han retirat pals, teules i elements de façanes. No consten danys greus en habitatges. El sistema d'emergències mèdiques ha rebut prop de 500 alertes durant l'episodi. La majoria han estat consultes informatives. Els equips sanitaris també han traslladat una quarantena de persones a centres mèdics. Cap d'elles han estat greu. La previsió indica que el vent ha anat perdent força durant aquesta matinada i dimarts al matí. Dijous podria arribar un nou episodi de vent.
L'Ajuntament de Palafrugell ha obert el termini per presentar propostes a una nova edició dels pressupostos participatius. La ciutadania podrà fer aportacions fins al dia 31 de març. El procés compta amb una dotació total de 360.000 euros que es destinaran a projectes que s'executaran durant l'any 2027. D'aquesta quantitat, 300.000 es destinaran a inversions i 60.000 a serveis, programes o activitats. Les propostes d'inversió podran incloure actuacions a l'espai públic, equipaments, mobilitat o millores urbanes i no podran superar els 100.000 euros. En el cas dels serveis o programes, el límit serà de 20.000 i hauran de tenir una durada màxima de 12 mesos. Podran presentar propostes les persones a títol individual que tinguin relació amb el municipi, així com entitats, centres educatius, consells de participació i grups de ciutadans. Les iniciatives es podran registrar presencialment a l'Ajuntament, a la Biblioteca o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell o a través de la plataforma Decidim. Després, entre l'1 d'abril i el 15 de juliol, Palafrugell farà la validació tècnica i l'estudi de viabilitat pel que fa a les propostes i, posteriorment, la votació final serà entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. Podran votar totes les persones empadronades a Palafrugell i majors de 16 anys. La votació es farà de manera telemàtica, tot i que també s'habilitaran punts de suport al vot en diferents espais del municipi. I els projectes més votats s'executaran fins a esgotar el pressupost disponible. Les 8:36, Agricultura abona prop de 800.000 euros a 156 viticultors per reestructurar la vinya. Les campanyes dels darrers dos dies superen els 7 milions d'euros. El suport forma part del pla estratègic de la política agrària comuna i vol adaptar el sector al canvi climàtic. Joan Coll.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha abonat prop de 800.000 euros a 156 viticultors en pagaments complementaris per a la reestructuració i reconversió de la vinya. Amb aquests abonaments, la campanya de l'any 2023 supera els 4 milions d'euros i la de l'any 2024 supera els 3 milions d'euros, de manera que el conjunt dels dos exercicis passa dels 7 milions d'euros. Aquestes línies de suport formen part del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna per al període actual i compten amb el finançament complet de la Unió Europea. El programa integra les mesures específiques per al sector vitivinícola i estableix com a prioritat reforçar la competitivitat de les explotacions. Els ajuts volen adaptar la vinya al canvi climàtic i fomentar una producció més sostenible amb mesures orientades a reduir l'impacte ambiental i millorar l'eficiència energètica. El pla també impulsa la modernització de les explotacions i dels cellers i promou l'adequació de varietats a les noves tendències del mercat. A més, el programa reforça la promoció dels productes vinícoles a l'exterior per facilitar la sortida de la producció i inclou la destil·lació de subproductes per garantir una gestió ordenada i sostenible del sector.
Gràcies, Joan, però també ens has de... seguim explicant altres temes ara, però amb la Maria, perquè Ecologistes en Acció de Catalunya demanen a la Generalitat que voti a favor de declarar l'anguila europea espècie en perill d'extinció. La proposta es debatrà al Comitè de Flora i Fauna, serà avui, i la iniciativa parteix del Ministeri per la Transició Ecològica. L'objectiu és incloure l'espècie al llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial.
Els ecologistes consideren que la mesura és urgent i necessària. Diversos estudis científics alerten que l'espècie es troba fora dels límits biològics de seguretat. El Consell Internacional per a l'Exploració del Mar adverteix d'un declivi intens des de finals dels anys 70. Recomana reduir al màxim l'explotació i les activitats humanes que afecten a la població. La Unitat Internacional per a la Conservació de la Natura classifica l'anguila com una espècie en perill crític d'extinció a escala mundial. Segons aquesta organització, en les darreres dècades s'ha perdut prop del 80% de la població global. A Catalunya, la pesca de l'anguila es concentra a les conques del Fluvià, la Muga, el Ter i l'Ebre. Aquests rius disposen de plans de gestió específics. Els ecologistes també han reclamat mesures al riu Francolí per facilitar el pas de les anguiles cap al mar, assegurant que la proposta té un cost baix i encara no ha rebut resposta. Les entitats critiquen que el consum d'anguiles, d'angules especialment durant les festes nadalenques, i consideren que és una pràctica insostenible i incompatible amb la recuperació de l'espècie. També valoren positivament que cuiners de prestigi hagin decidit deixar de fer servir aquest producte. En l'àmbit europeu hi ha mesures de recuperació vigents des de fa anys. L'espècie també està inclosa en el conveni internacional que regula el comerç d'espècies amenaçades. Ecologistes en Acció insisteix que la Generalitat ha de donar suport a la proposta estatal. Recorden que la situació de l'anguila és crítica i que cal actuar amb rapidesa.
Gràcies, Maria, però també pel que fa doncs en el sector agrícola i també alimentari. En aquest cas, un nou estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili indica que l'oli d'oliva verge protegeix la salut cognitiva a través de la microbiota intestinal. La recerca, realitzada per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat, també juntament amb l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Obesitat i Nutrició, revela que l'oli millora la diversitat bacteriana i ajuda a preservar la funció del cervell en persones grans.
L'equip investigador va analitzar dades de 656 persones d'entre 55 i 75 anys amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica durant 2 anys en el marc del projecte Predimed Plus. La informació incluïa consum de diferents tipus d'oli d'oliva, amb la composició de la microbiota intestinal i l'evolució de la funció cognitiva permetent relacionar el tipus d'oli consumit amb els canvis observats. Els resultats indiquen que aquelles persones que consumien oli d'oliva verge en lloc de refinat van mostrar una millor evolució de la funció cognitiva i una microbiota intestinal més diversa, indicador important de salut metabòlica. En canvi, el consum d'oli d'oliva refinat es va associar a una menor diversitat bacteriana al llarg del temps. L'estudi també ha identificat un gènere de bacteris que és el possible marcador de l'associació beneficiosa entre consum d'oli d'oliva verge extra i la preservació cognitiva. Segons els investigadors, la diferència principal entre l'oli d'oliva verge i el refinat rau en el procés d'elaboració. L'oli verge s'obté exclusivament en processos mecànics que conserven antioxidants naturals, polifenols, vitamines i altres compostos bioactius beneficiosos per la salut que es perden en els tractaments industrials de l'oli refinat. Per això, els experts recomanen prioritzar el consum d'olis d'oliva verges per obtenir beneficis sobre la funció cognitiva. La qualitat de l'oli és un eix central d'aquesta dieta mediterrània i de la salut general, segons apunta l'investigador principal d'aquest estudi, que ressalta la importància del greix que es consumeix per protegir no només el cor, sinó també el cervell durant l'envelliment.
Però és que si també volem parlar d'altres temes doncs, d'aliments, en aquest cas verges, avui acull una nova edició de la tradicional sopa de verges. En una entrevista en aquest programa, el president de l'Associació de la Sopa de Verges, Josep Maria Font, ha detallat els preparatius d'una de les cites més emblemàtiques del calendari al municipi.
Els preparatius comencen dies abans, recollida de llenya, passada pel poble per aconseguir ingredients i aportacions econòmiques i muntatge de la plaça. Avui a les 6 del matí s'han encès els focs i començaran a bullir els 30 perols de sopa d'uns 70 litres cadascun. En total es preparen 2.100 litres de sopa que equivalen a entre 4.000 i 5.000 racions.
Doncs mira, aquest any farem 30 perols d'uns 70 litres cada un, són 7x3, 21, són 2.100 litres, i d'aquests 2.100 litres hem de comptar que hi haurà entre unes 4.000 i 5.000 racions, totes el 99% de les racions menjades a la plaça. Nosaltres, la tradició és menjar-t'ho a la plaça, això sí, no, hi ha alguns pobles que van allà, s'ho porten, ho mengen a casa, nosaltres no. Nosaltres la gent munta la seva taula a la plaça, o a peu dret, o sentats a terra, i s'ho mengen tot a la plaça.
Verges, amb poc més de 1.200 habitants, multiplica la seva població durant aquesta jornada en una tradició que fa anys que dura. De fet, la sopa de verges documentada entre els anys 1348 i 1402 és una tradició ancestral que serveix per acomiadar el carnaval.
que és una festa tradicional que nosaltres tenim, el document més antic que tenim d'això data entre el 1348 i el 1402, o sigui que és una festa centenària, no? Llavors jo crec que són festes que s'han de conservar, i a partir d'aquí doncs li explicaria que és una escudella, és una escudella tradicional, que diu la història que abans els feudals doncs repartien un dia a l'any amb la gent pobra del poble, els convidaven a dinar un dia, i se segueix la tradició aquesta.
Font demana als assistents que portin plat, però no cassoles ni olles, per garantir que tothom en pugui tastar. L'associació, formada per una trentena de persones, no només organitza la sopa de verges, sinó també altres àpats populars i vinculats al calendari festiu del municipi.
I d'altra banda, pel que fa a la cultura, també hem de parlar de Modest Cuixart. Perquè el Museu Picasso de Barcelona serà la seu, avui, a les 6 de la tarda, de la presentació dels actes dedicats al centenari del naixement de l'artista Modest Cuixart. L'acte servirà per donar a conèixer la programació que es farà a la capital catalana i no a Palafrugell. Marcarà l'inici d'un programa cultural que s'allargarà fins l'any vinent i que inclourà exposicions, activitats divulgatives i propostes de reflexió sobre la seva trajectòria i el seu llegat. Durant la presentació es donaran a conèixer les principals línies d'actuació del centenari i les exposicions previstes. També es projectarà el tràiler del documental Enigma Cuixart, produït amb el suport de Televisió de Catalunya i Ràdio Televisió Espanyola. La jornada inclourà l'obertura institucional i la conferència inaugural del cicle Repensar Cuixart avui, a càrrec d'Emmanuel Guigón, que és director del Museu Picasso. I també l'acte vol ser un espai de trobada per persones vinculades a la trajectòria de l'artista i amb la Fundació Cuixart. Són els actes que es faran a Barcelona. Més endavant també coneixerem els que es faran a Palafrugell, doncs, per celebrar aquesta efemèride. I ara, quan és 8:45 del matí, sentim una mica de música.
Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor.
Perquè és una de les veus inconfusibles. És Joan Dausà. El sentim amb Judit, però és que Joan Dausà actuarà el 8 d'agost als Sons del Món de Roses. El cantautor català presentarà el nou disc Immortals i les entrades ja es poden comprar al web del festival. I el concert es farà, en aquest cas, a la Ciutadella de Roses, Joan.
Joan Dausà presentarà als Sons del Món de Roses el disc Immortals, el treball que sortirà a l'abril. El públic ja pot escoltar la cançó Welcome to My Party i la gira d'estiu inclourà prop d'una desena de concerts, dels quals Rosa serà una de les parades destacades. L'artista prepara un muntatge tècnic de gran format en un espectacle que va marcar un pas endavant en la seva trajectòria. Dausà arriba després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i també va omplir el recinte de Palacio Vistalegre a Madrid. Els dos concerts es van fer el mateix any i el festival també ha confirmat altres noms com Pablo Alborán, que actuarà a finals de juliol. Presentarà el disc Kilòmetre Zero i serà l'únic concert d'estiu a Catalunya. Sergio Dalma també formarà part del cartell, presentarà el disc Ritorno a Via Dalma i el grup Lax en Busto celebrarà els 40 anys de trajectòria. El festival reforça així la programació musical a l'Alt Empordà, convertint Roses un any més en un dels principals epicentres culturals de l'estiu.
Que moria per tu i per viure junts les coses tontes i subtils i el
Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
I continuem parlant de cultura, però ara anem a parlar de llibres perquè és dimarts i, per tant, això vol dir que hem d'anar fins a la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa Calabús, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, vosaltres també?
També, bueno. Sí, una nova setmana ja.
Molt bé. Si no comencem amb molt males notícies, vol dir que estem més o menys bé.
Eh? Exacte. I què és el que ens portaràs avui?
Doncs avui us porto un llibre que poques vegades faig, perquè, ja em disculpo, sempre us ho he dit, que parlem molt de narrativa. Fa dues setmanes que hem estat parlant de literatura juvenil, però avui us porto un llibre de música, que té banda sonora, evidentment, perquè ara amb codis QR, en aquest cas al final, doncs hi ha un codi per Spotify, hi ha tota la llista de les músiques que proposa. És un llibre que està publicat per la revista Enderroc, que nosaltres el coneixem molt com a revista, que així va començar, però des de fa uns anys està publicant llibres molt interessants. En aquest cas és un llibre que el títol és 150 anys en veu de dona, o sigui que són les dones músics més representatives, mundialment representatives, de 150 anys cap aquí. I és un llibre molt curiós, imagineu-vos a la portada o la mida, fa 25x25, és a dir, és un llibre quadrat, gran, tot i això val 25 euros, o sigui que és una data que us pot quedar gravada, 25x25.
Tot és 25 euros,
Exacte. Llavors, els autors són Jordi Novell, que probablement en el món de la ràdio ho coneixeu molt, perquè és un home que ha estat implicat a qualsevol moviment musical català. Ell va néixer l'any 73 i va estudiar Ciències Econòmiques. El que passa que des de fa 26 o 30 anys, diria ja, va entrar a la revista Enderroc i ha portat el projecte fins ara a ser-ne director. Ha dirigit programes musicals a TV3 i ha sigut responsable i programador, per dir-ho d'alguna manera, productor executiu, en aquest cas es diu, de documentals, exposicions i tot referent a la música mundial, de fet, catalana sobretot, però mundial. I aquest llibre no té només banda sonora i també aquestes biografies i com què ha representat per la música, doncs, el pas d'aquestes dones, sinó que hi ha els dibuixos sí, però caricatures d'una noia que es diu Maria Picasso, que és manresana, va néixer l'any 83 i és arquitecta de formació, però ara bàsicament es dedica a la il·lustració, portades de llibres i caricatures per diferents mitjans. Ella diu que per fer una caricatura se n'ha d'extreure l'essència geomètrica, és la seva expressió, essència geomètrica. I ens trobem, començant amb aquest llibre, que és la vida d'una dona, la biografia d'una dona, que és el dibuix que ocupa tota aquesta pàgina que diem de 25x25, i a la banda esquerra o dreta, és igual, vull dir que hi ha la biografia molt, molt ben resumida i molt clara de la música de la qual volen parlar, i després de la biografia hi ha què ha representat d'alguna manera o per al seu país o pel món que aquesta dona sigui la música que han triat per parlar-ne. Aquí surten, aquí us diré noms, a veure, o sigui, hi ha castellanes i catalanes, però evidentment estem parlant d'un llibre que abarca moltíssim, o sigui, Concha Piqué, Billie Holiday, Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Violeta Parra, Chabela Vargas, Amalia Rodríguez, Judy Garland, Celia Cruz, Miriam Makeba, Yoko Ono, Nina Simone, Tina Turner, me'n salto, us les dic una mica perquè conegueu, o siguin noms que poder la gent coneix.
Però són noms així, majúscules.
Exacte, n'hi ha d'altres que no coneixerem, Jo, començant per la senyora Subbulakshmi, que ara us diré qui és i així aprenem poder una mica més tots,
sí.
M'hi poso, val? Es diu, nascuda en una família de músics, Madurai Shanmukabadibu Subbulakshmi. Ja no us dic les ves que hi ha, les cas, les acs i tot això, Però sí que us faig el resum final que ens parla, que ens diu en Jordi Novell. Diu, figura icònica de la cultura índia, aquesta dona, que m'assalto ja el cognom, fa una tasca impagable en la recuperació de partitures carnàtiques perdudes. És tan forta la seva influència que moltes llars del sud de l'Índia comencen el dia cantant un dels temes que popularitza ella. Imagina't, no? Quina curiositat més simpàtica, començar el dematí, que plorem per anar a col·le o per anar a la feina o perquè ens quedaríem al llit una hora més, i gent de la Índia, del sud de l'Índia, comencen cantant la lletra d'aquesta senyora. La curiositat ja està servida, no? O sigui, hi ha ganes d'entrar en aquesta llista de Spotify que ells ens proposen o anar directe a buscar quina música fa la senyora Subbulakshmi. La coneixies? Jo no,
Jo no.
Clar que jo com a músic tampoc no és que sigui una experta, vull dir, he escoltat música, però no tant. A veure, un altre que es diu Ayumi Hamasaki. Va, 166. Anem a mirar qui és la senyora. Les caricatures són fantàstiques, eh? Us dic de debò que és... malgrat no puguem... Si no coneixem la persona, podem pensar, no sé si sembla o no, però segur que... Vull dir, segur que sí, després buscant les imatges a internet ho podem veure. Molt bé, la Yumi Hamasaki va néixer al Japó, a Fukuoka, l'any 78, i és la referent de la generació X japonesa i model d'empoderament femení. És la veritable reina del J-pop, J-pop, un moviment del qual assenta les bases, tot un fenomen cultural, que amb el seu èxit ha aconseguit revitalitzar la indústria musical del seu país. Sempre hi ha d'haver aquella veu que és capaç, no?, de sobresortir, d'estirar la joventut i de mica en mica crear una nova vidilla, una nova veu i un nou estil a cada país. Evidentment, en català tenim una Marina Rossell. Novell ens diu que la Marina Rossell és una de les grans veus de la música catalana, amb una trajectòria compromesa i una ferma defensa de la força i la sensibilitat de les dones. Sempre connectada amb les noves generacions, ha cantat amb artistes com Manel, Ferran Pagau, Maria Hein o David Carabent.
I com ha escollit aquests, no?, aquests noms?
Jo no sé si ella en el pròleg ho diu, però per mi que ha volgut fer un repàs a tot el que és el més representatiu a nivell mundial, evidentment ha acotat amb 150 anys, que són moltíssims, i ha aconseguit trobar les dones que han representat un canvi a cada país. Ell diu que va voler seleccionar un centenar de dones músiques i la ingrata conseqüència d'excloure en centenars, és clar, vull dir, perquè aquestes i sí i d'altres no.
Perquè, esclar, és això, és a dir, has d'escollir i algú queda fora.
Clar, ell en coneix moltes més que aquestes 100. Vull dir, poder hi haurà un segon volum o un tercer volum. Diu que era important que el llibre recollís el màxim de diversitat generacional, geogràfica, lingüística i estilística. Per tant, en el moment en què tenia 3 o 4 músics que representaven la mateixa època i el mateix estil, va haver de decidir per una i eliminar les altres. Si va agafar la més popular o la menys, tampoc ho sé. Però en el seu pròleg diu que ha volgut retratar aquestes artistes amb la màxima complexitat, sobrellant les aportacions socials que transcendeixen la seva obra. Per això podem comentar, doncs, què ha fet la noia japonesa que va fer una nova veu i un nou estil al Japó, i la música índia que ha arribat a ser tan popular que hi ha famílies que quan es lleven al dematí canten una cançó seva. També ha volgut condensar al màxim la trajectòria de totes aquestes creadores i les aportacions que han fet a la música popular. En tot cas, és important poder tenir en compte la paraula popular, vull dir que s'han escoltat i que s'escolten en el seu país. I bueno, que ell no ha volgut ressaltar una música desconeguda, sinó que fa evident la força de les que ha triat.
Doncs bé, aquests són alguns dels noms. Ens pots recordar com es diu aquest llibre?
Sí, el llibre es diu 150 anys en veu de dona. L'ha editat la revista Enderroc, llibres d'Enderroc, i les il·lustracions són de la Maria Picasso i els textos d'en Jordi Novell.
Perfecte, doncs aquest és un dels noms que més a més, doncs, és aquesta portada que em comentaves, que és molt curiosa.
És molt, sí, és l'estil de la Maria Picasso, una caricaturista, suposo que es diu, de primera línia i que és molt jove i segurament la seva obra quedarà fixa, diguem, en la retina catalana, perquè va fer la portada del llibre d'Une, que ja també és molt conegut, vull dir que jo crec que l'irem coneguent. Si arribarà un moment que veurem una imatge i direm això és de la Maria Picasso.
Perfecte, a més això, 25 per 25 i 25 euros.
Exacte.
Fàcil de recordar tot plegat.
Exacte.
Doncs bé, Teresa, que la vos hem deixar aquí, però que vagi molt bé. Bona setmana.
Gràcies, igualment a vosaltres. Adéu-siau.
I amb tot això, doncs, hem d'anar ja acabant el supermatí. En aquest ja dimarts 17 de febrer ens queda un últim minut fins al punt de les 9, per tant, aquests darrers instants per fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, què ens actualitzes?
Dimarts tranquil, a Baix Empordà, amb temperatura que ara mateix és més elevada i que t'esperem un temps primaveral al llarg de tota aquesta jornada, amb alguns intervals de núvols a la tarda que no deixaran precipitació. Insistim, una temperatura primaveral, valors per sobre dels 15 graus al centre del dia.
De moment encara, però, els termòmetres encara doncs marquen uns 11 graus pràcticament a molts punts de la comarca, però evidentment una mesura doncs que vagin a avançar les hores, doncs aquesta temperatura anirà pujant. Nosaltres però ho deixem aquí. Demà a partir de les 8 hi haurà més supermatí amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que tingueu un molt bon dimarts. A reveure.